Just el dia abans de que la llei de memòria democràtica entrés en vigor a Espanya, es va conèixer la identificació d'un dels majors símbols de la lluita per la legalitat republicana a les Illes Balears. Es tracta d'Aurora Picornell, costurera, militant comunista, sindicalista, fusilada als 24 anys. Però com diu aquest Paso de l'Ebre, no poden bombes o ni sobre cor. Escoltem.
Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 rumba. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 rumba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, 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 rumba.
Aurora Picornell fou fusilada la nit del Dia de Reis de 1937, juntament amb diverses components del grup de les Roges del Molinal, l'equivalent mallorquí i balear de les 13 roses madrilenyes més conegudes. I ara l'ADN i la seva pluma estilogràfica han permès posar nom a un grapat d'ossos trobats als treballs d'exhumació a la fossa del cementiri de Son Coletes de Manacor, el que altera, a més, la versió coneguda sobre les circumstàncies de la seva mort. Avui, per parlar de n'Aurora Picornell i d'aquesta troballa, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic en David Ginard. Ell és professor universitari i autor de la biografia de referència de n'Aurora Picornell, Aurora Picornell 1912-1937. Molt bon dia, professor Ginard.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. I aquí, en s'estudi, amb nosaltres tenim en Artur Parrón, que és vicepresident del col·lectiu Aurora Picornell. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia, David.
Bon dia, Artur. Un plaer compartir amb tu.
Igualment.
Gràcies als dos per acompanyar-los. Hem decidit introduir l'entrevista amb aquesta versió amb accent italià dels Banda Bassotti, d'aquest El Paso de l'Ebro. Escolteu, 24 anys tenia Aurora Picornell, David, quan va ser afusellada. Per què la necessitat de matar algú tan jove? Quin referent havia esdevingut Aurora Picornell amb tan poca edat perquè se la matés?
Clar, efectivament, és que clar, era matar un símbol, no? És a dir, Aurora Picornell era molt jove, però precisament per això havia assolit una rellevància molt significativa dins la societat mallorquina i del conjunt de les Illes Balears en aquesta època. I clar, dins contextos bèl·lics, dins contextos repressius, el fet de matxacar el símbol de l'adversari, i en aquest sentit moltes vegades la violència feixista se projecta de manera molt especial contra el cos de les dones, és una manera de derrotar completament, d'aixafar completament a l'adversari. I Aurora Picornell, de la mateixa manera que era una referència extraordinària pels seus, per les esquerres a Mallorca i particularment pels comunistes, també era una figura particularment odiada pels adversaris, i això ja, sobretot en els temps finals de la República, ja va sortir alguna referència a la premsa, i evidentment el seu assassinat pues, va ser el colofó.
Se sap qui la va denunciar, estan clares les circumstàncies de la seva mort? Històricament coneixem qui són els botxins?
Bé, coneixem que ella va ser detenguda el mateix dia de 9 de juliol del 36, que és quan comença realment la guerra a les Illes Balears, no el de 8, sinó el de 9, que és quan surten les tropes al carrer. Uh-huh. És molt significatiu que ella fos dels primeríssims detenguts, i en concret la primera dona, de fet durant bastant a Mallorca, durant bastant de dies va ser l'única dona que hi havia presa per qüestions polítiques a la presó de dones de Palma, i després, pues, clar, hi ha tot el període de presó, però anant a el que tu comentes, les persones concretes que varen que van ser autors materials del seu assassinat, pues no se coneix, excepte algun rumor que puc comentar, però sí que se sap qui és que va signar l'ordre de la seva, entre cometes, posada en llibertat, que evidentment duia acompanyada l'execució, i aquest va ser el governador civil de les Balears d'aquell moment, Mateu Torres Bastard, perquè hem de pensar que els assassinats extrajudicials que se cometien en aquell moment per membres de Falange i d'altres membres de l'extrema dreta estaven perfectament connectats amb l'autoritat militar del moment que utilitzava aquelles execucions com un element complementari de la repressió.
Però, disculpa, aquest contrasentit de la posada en llibertat implicava la seva sentència a mort, la seva execució, com s'explica?
Sí, perquè un dels instruments essencials de lo que eren les execucions extrajudicials, és a dir, al marge de cap tipus de sumari o consell de guerra, etc., era l'assassinat de persones que estaven empresonades. Aquestes persones eren presos governatius, és a dir, eren presos que no estaven sotmesos a cap procediment judicial, que havien estat, empresonats per ordre del governador civil. Clar, durant els darrers mesos de l'any 36 i els primers mesos del 37, una de les fórmules repressives més habituals a Mallorca consistia en que el governador civil decretava la posada en llibertat a altes hores de la nit d'algunes persones i aquesta suposada posada en llibertat no era tal perquè perfectament al corrent d'aquesta signatura hi havia membres de Falange i d'altres grups d'extrema dreta, fins i tot delinqüents comuns que formaven unes brigades encarregades de lo que se deia la neteja de la rereguarda, que esperaven en aquests presos que sortissin de la presó per immediatament capturar-los a la sortida de la presó i conduir-los a una cuneta d'una carretera o un cementeri on eren assassinats.
Clar. Escolta, i hem de pensar doncs, que no eren pas soldats vinguts de fora, de, com tu bé dius, que eren membres locals, militants locals dels grupuscles feixistes com la Falange, etc. Per tant, qui va matar en Aurora Picornell eren mallorquins de 8 llinatges, no?, segurament.
Sí, amb tota seguretat, possiblement n'hi havia algun que era resident i que potser no havia nascut a Mallorca, però vamos, el que era el gruix dels membres de Falange d'aquella època, naturalment, pues sí que eren persones que en fi, que érem, com tu dius, mallorquins de 8 llinatges, sí, clar.
Qui eren les roges del Molinar i per què Aurora Picornell, amb 24 anys només, era un símbol? Què havia fet els anys anteriors per esdevenir aquesta figura amb la que es volia doncs, alliçonar i atemorir tota la població amb la seva mort?
Bueno, són dues preguntes diferents.
Endavant.
Les conegudes com les roges del Molinar eren Catalina Flaquer i les seves filles Antònia Maria Pasqual, col·laboradores d'Aurora Picornell i com ella, veïnades del barri del Molinar, i elles tres membres del secretariat de la dona del Partit Comunista, juntament amb Aurora Picornell i juntament amb l'Armina González, que era una lota jove de Palència, però que vivia al barri de la Soledat de Palma, doncs van ser les 5 assassinades aquella nit del 5 al 6 de gener de l'any 37. I respecte a la segona pregunta, respecte a Aurora Picornell, doncs una mica el que comentava anteriorment, és a dir, ella va néixer l'any 1912, però a partir de 1928 ja comença a tenir una intervenció pública, prologant un llibre...
16 anys, eh?
Sí, sí, prologant, o sent una de les que prologa un llibre feminista de... una persona que signava amb el nom de Margarita Leclerc, que era un llibre sobre la superioritat femenina. A finals de l'any 30 ja forma part de la Lliga Laica de Mallorca, com a membre de la directiva, fet també absolutament transgressor. A començaments de l'any 31 ja se parla de fer-li un homenatge públic, perquè ha començat a escriure articles a la revista Ciutadania amb un contingut laicista i amb un contingut feminista i a favor dels drets de la classe treballadora, i gent molt destacada de la intel·lectualitat mallorquina d'aquella època, com Alexandre Jaume, com Gabriela Lomà, etc., se fixen en ella i se parla de fer-li un homenatge públic. al setembre del 31 s'incorpora a la Joventut Comunista i de l'any 31 a l'any 36 és, sens dubte, la militant comunista més coneguda a Mallorca, encara que no fos formalment la dirigent del partit, amb un conjunt d'àmbits de participació molt diversos, perquè ella és al mateix temps una dirigent, però al mateix temps una activista a peu de carrer, escriu en el Nuestra Palabra, que era el periòdic comunista, però al mateix també el ven en el carrer, fa mítings, és la primera que impulsa la celebració del Dia de la Dona Treballadora a les Illes Balears, l'any 34, és dirigent sindical, perquè és la principal organitzadora del sindicat de sastreria a Mallorca, organitza el Socorro Rojo, o el Socor Roig a Mallorca després dels fets d'octubre del 34, és activista veïnal, en fi, encara mereix coses. És a dir, té un conjunt molt divers d'activitats, sent també una persona que era una bona oradora i amb una gran empatia, i tot això fa que assoleixi una gran celebritat i que fins i tot a la premsa de l'any 35, l'any 36, se refereixi a ella pues, en termes d'heroïna, en termes de símbol, etc. I clar, tot això d'alguna manera pues, és el que fa, com deia abans, que fos un referent pels seus partidaris i un contrarreferent pels seus adversaris polítics.
Escolta, hem llegit que la troballa, no per menys esperada, ha sigut sorprenent perquè hem llegit, no sé si és cert, que altera la versió coneguda sobre les circumstàncies de la seva mort.
Bueno, més que sobre les circumstàncies de la seva mort, el que altera és el que la memòria popular havia difós respecte al lloc on estava enterrada. No? És a dir, el que sempre s'havia dit és que estava enterrada al cementeri de Porreres, que era un dels principals llocs, i en concret el principal en aquest moment, a començaments de l'any 37, on s'enterraven les víctimes de la repressió. I ha resultat que no era allà, sinó que era a un altre cementiri, que era de Son Coletes, a Manacor, que també era un altre dels indrets habituals d'enterrament. Clar, sabem on va ser enterrada, el que no sabem és on va ser assassinada, perquè podria haver estat assassinada a qualsevol altra banda de Mallorca. La lògica indica que molt probablement on va ser assassinada també va ser a Son Coletes. No? És una dada interessant, és una data que ens ajuda a conèixer millor una mica una mica l'equilibri entre els indrets on se produeixen els assassinats a començaments de l'any 37, però evidentment no altera allò essencial, no? que va ser morta com a producte d'una d'aquestes execucions extrajudicials que es practicaven en aquell temps.
Bé, David Ginard Ferón, autor d'aquest llibre, Aurora Picornell, 1912-1937, editat per Documenta Balear, la biografia de referència sobre Aurora Picornell. No te'n vagis, David, que també tenim aquí l'Artur Parrón. Artur, escolta, col·lectiu Aurora Picornell, quan neix i per què? I quines tasques feu d'aquest col·lectiu del que tu n'ets vicepresident?
Bé, el col·lectiu Aurora Picornell va néixer fa no masses anys. És hereu d'una entitat que als anys 80 s'anomenava Ateneu Aurora Picornell. I el col·lectiu està íntimament lligat a Esquerra Unida de les Illes Balears i és un col·lectiu que promou no només o no tant la figura d'Aurora Picornell, sinó les causes per les quals va lluitar i va morir l'Aurora Picornell i la resta de les Roges del Molinar. El laïcisme, el feminisme, el socialisme, la democràcia, els drets humans. I per això pues, fa un seguit de jornades, un seguit d'activitats culturals, lectures de llibres, promoció de lectura, conferències, presentacions de llibres, i es tracta d'això. Dic que el col·lectiu en aquest moment està en xoc, no? Si podem parlar així, perquè la trobada de les restes d'Aurora i de la resta, segurament de les restes de les Roges de Molinar, és un fet històric per la vida política, no sé si de les altres illes, però de Mallorca estic segur que sí, que és un fet històric. Algú l'altre dia per les xarxes ho comparava com si a Espanya, diguem-ne, es trobassin les restes de Lorca. Bé, jo crec que amb distàncies entre els dos personatges, entre Aurora i García Lorca, però és un símil bastant, bastant potent, no? La trobada de les restes d'Aurora crec que tanca un cicle d'incertesa que hi ha hagut durant moltes dècades a Mallorca i obre un nou cicle amb el qual es poden seguir ja amb més seguretat i amb més contundència seguir defensant les causes que va defensar l'Aurora i la resta de les Roges del Molinar.
Sabeu, algun dels dos, ara què passarà amb aquestes restes? No van ser escabrosos ni res, però vull dir, entenem que un cop els descendents familiars, més que descendents familiars, a Pi Cornell o des dels col·lectius doncs, que han reivindicat el seu nom i han lluitat per aquesta memòria històrica, sabeu si hi haurà un nou emplaçament on enterrar-lo, si es farà algun acte?
Bueno, el que ha sortit en els mitjans de comunicació és que la Direcció General de Memòria Democràtica està preparant un acte públic per retornar aquestes restes a les familiars d'Aurora Pi Cornell, que encara no està fixada la data d'aquest acte, perquè m'imagino que depèn una mica de la disponibilitat i de l'agenda, sobretot, dels familiars, i que en quant a l'emplaçament de les restes i dels objectes, etc., doncs m'imagino que encara és un fet que està obert en funció del que decideixin els familiars o del que acordin els familiars en les institucions.
Uh-huh. Perquè, clar, de familiars deu tenir Aurora Pi Cornell actualment, doncs entenem nets nebots, cosins o nets de fills de cosins, no? Entenem que deu ser el gruix de la gent doncs, que estan constituïts com a familiars d'Aurora Pi Cornell.
Sí, sí, és a dir, té nebots, com a mínim dos, una a Mallorca i una a França, té dues netes, i té nebots nets, doncs, tot un seguit, sí, efectivament.
Dues netes? Aurora Pi Cornell va ser mare?
Va ser mare, va tenir una filla, que es deia Octubrina, que va néixer Octubrina Roja, que va néixer l'agost, perdó, de 1934.
Perdona, Octubrina com a homenatge al 1917?
Sí, sí. És a dir, Aurora estava casada amb Heriberto Quiñones, que era un agent de la Internacional Comunista, sembla que nascut a Bessaràbia, personatge també interessantíssim i molt polèmic, que més va acabar els seus dies l'any 1942, després d'haver intentat reorganitzar el Partit Comunista al conjunt d'Espanya, executat pel règim franquista, però també enfrontat a la direcció del Partit Comunista i expulsat finalment pel Partit Comunista, però això és una altra història. I d'aquest matrimoni va haver una filla, que va ser Octubrina Roja, que va néixer, efectivament, l'agost del 34, i va tenir aquest nom, que jo sàpiga que és l'única persona que ha tingut aquest nom, com a mínim, a les Illes Balears, i jo diria que a Espanya, però que era un nom que, en canvi, a la Unió Soviètica era molt freqüent en aquell moment. Evidentment, era una reivindicació de la revolució d'octubre del 34, però, a més, en aquell moment, la Unió Soviètica hi havia una pel·lícula que se deia Les aventures d'Octubrina, una d'aquestes pel·lícules del cinema soviètic de l'època, que evidentment és un cinema absolutament adoctrinador, però que té una qualitat que ningú nega des del punt de vista dels especialistes del cinema. Pues aquesta pel·lícula, Les aventures d'Octubrina, estava protagonitzada per una espècie d'heroïna de la joventut comunista de la Unió Soviètica. I jo estic quasi segur, evidentment no se pot afirmar al 100%, que potser per influència de Heriberto Quiñones se va posar aquest nom que en aquell moment era bastant freqüent a la Unió Soviètica.
Artur, David, com creieu que reaccionaria avui Aurora P. Cornell davant d'aquesta aberració, davant d'aquestes acusacions grotesques des d'alguns sectors de la dreta i extrema dreta espanyola i fins i tot internacional, que fan servir la paraula comunista tan alegrement, tan gratuïtament, per exemple, titllant l'actual, per exemple, govern espanyol, la coalició espanyola, de comunista, quan no tenen absolutament res, venint amb un... No? Comparat amb un temps on les ideologies importaven, no pas com ara, i algú com Aurora P. Cornell, que era comunista, doncs, amb totes les de la llei, doncs, per decisió pròpia, ja sigui teòricament i en el vessant pràctic. Com veuria aquesta època en la que es llancen aquesta mena d'acusacions populistes i sense cap mena de fonament? Va, Artur.
Sí.
Perquè ho veiem, constantment, per exemple, ho veiem doncs, des de Madrid mateix, la presidenta de l'Assemblea de Madrid, parlant de governs comunistes i de comunistes, o fins i tot doncs, des de Vox o des d'altres elements, quan el comunisme, diríem, a l'estat espanyol, més enllà doncs, d'un rerefons doncs, cultural, ideològic... De valors, doncs, perquè no ens enganyarem, és inexistent. Tot i que hi hagi un partit comunista a Espanya.
Bé, hi ha que diferenciar els contextos, no? Els anys 30 del segle XXI, no? Un segle on els mitjans de comunicació, on les xarxes socials on, i els missatges polítics es difonen a través d'aquests canals, diguem-ne, virtuals, no? I és diferent. Als anys 30 els arguments polítics es donaven a través de la lletra escrita, que és un tema al que hauríem de tornar, no? Que quan un escriu sembla que ho fa amb més tranquil·litat i es pensa dues vegades el que escriu. Eren dos contextes diferents, però sí és cert que avui amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials i tot, qualsevol sembla que pot llançar qualsevol missatge, que sigui cert o incert o directament que sigui mentida, no? I bé, aquests missatges van calant i és trist que el dia a dia polític es centri i estiga marcant l'agenda aquests missatges que són absolutament nocius per un sistema democràtic.
David, és que a mi, és que jo flipo, disculpeu l'expressió, no? Que Aurora P. Cornell morís per ser comunista, per tenir una ideologia i per, diríem, intentar defensar les condicions de les classes treballadores, i avui en dia es digui comunista Nadia Calviño. Per exemple, com ho veus tu, això?
Bé, és una mica el que ha comentat Artur, és a dir, és aquesta manca de rigor, no?, que caracteritza determinats missatges polítics, i jo penso que, home, que seria bo, seria molt positiu per tothom que hi hagués una miqueta més de responsabilitat i que en fi, i que d'alguna manera se suavitzés el tipus de llenguatge que en ocasions s'utilitza. Jo penso que és molt curiós veure com, per exemple, països com França, les víctimes de la repressió del règim de Pétain o les víctimes de la repressió del nazisme durant la Segona Guerra Mundial són figures que generen un consens absolut entre totes les forces polítiques. I bueno, jo crec que en relació amb el tema d'Aurora P. Cornell, pues, jo he sentit aquests dies pues, algunes declaracions que m'han agradat bastant per part de membres de tendències polítiques variades i algunes d'elles molt allunyades precisament de la ideologia d'Aurora P. Cornell, que han dit bé, no, pues, això és una, aquesta troballa és interessant, és una persona que mereix un reconeixement, que mereix un homenatge, etc. I llavors hi ha hagut altres que estan un poc en la línia que tu indiques, que han estat tot el contrari. Però jo crec que el seu seria, tal vegada, aconseguir amb el temps pues, que hi hagués un màxim de consens entre totes les tendències polítiques democràtiques entorn de la necessitat d'examinar críticament el passat, perquè evidentment el passat sempre té blancs i negres, i té grisos, i té... vull dir que cada persona sempre té blancs i negres, però que el que predominen en general són els grisos, s'ha de matisar, i bé, seria positiu, no?, que hi hagués pues, un consens a l'hora de reivindicar unes polítiques de memòria democràtica, en la qual, lògicament, en funció de qui governi, hi pot haver uns matisos o hi pot haver uns altres, però que la necessitat d'aquestes polítiques de recuperació de la memòria democràtica, que la necessitat de recuperar el que van ser les persones que van lluitar per la república, per la democràcia que hi havia a Espanya en aquell temps, i sobretot també aquelles persones que després van lluitar contra la dictadura franquista, pues hauria de ser un element que d'alguna manera generàs un consens i un homenatge públic de tots els ciutadans.
Moltíssimes gràcies als dos, David. Gràcies per atendre'ns aquest matí a la Ràdio Pública de Formentera, per la gent d'Eivissa i Formentera.
Gràcies a vosaltres.
Sereu autor d'aquest llibre, si voleu saber més sobre la vida i les circumstàncies de la mort d'Aurora Picornell, Aurora Picornell 1912-1937. Avui en parlem, com hem explicat, per la troballa doncs, a les seves restes. I gràcies, Artur. Escolta, Artur, aquí seguim pendents d'identificar encara doncs, que restes a Formentera, que afunyem, segurament.
Sí.
Per exemple, el cementiri.
Sí, que es va realitzar unes tasques d'exhumació fa un any. I estem a l'espera, no? Bé, com hem vist, ara estan sortint els resultats de les exhumacions que es van fer a Son Coletes de Manacor fa 2 o 3 anys. Per desgràcia, les restes apregudes són centenars, centenars i centenars, i bé, el tema de Formentera suposo que encara tardarà un temps a tenir resultats. Suposo que quan els tinguin ja els comunicaran, no? Però bé, hi ha que ser optimistes, hi ha que recordar que es varen trobar, crec que eren 16 cossos, alguns dels quals... Bé, sobretot pel material en què es va trobar el taüt, es sospitava que podien ser presoners del centre penitenciari de la Sabina. Ho dic perquè els varen enterrar amb taüts, però d'un material que no era d'un taüt convencional, no eren materials molt més febles, molt més no dedicats a uns enterraments ordinaris, i per això sospita que podien ser o podrien pertànyer a aquests antics presoners. Però bé, finalment les mostres i les analítiques del laboratori ens diran el què, i bé, supos que haurà que esperar encara un temps a tenir resultats segurs.
Gràcies als dos, Artur Parlon i David Ginar.
Gràcies a vosaltres.